Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia, bona hora i benvinguts a l'antena del 5 Minuts Més. Avui és dilluns 6 de novembre del 23, una jornada que comença amb el cel totalment serè, però amb temperatures força més fredes. A la ciutat d'Olot hi ha 5 graus positius, a Ripoll hi ha 1 grau positiu i els valors sota zero ja es van imposant arreu del territori.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
I és que l'hivern, mica en mica, anirà penetrant, o diguem-ne que la tardor més cruenta. Dani Ramírez, més detalls.
Avui comencem la setmana amb un ambient més de tardor, fins i tot d'hivern al Pirineu, mínimes de 0 a 5 sota zero. Alta muntanya 3, 4, 5 sota 0, però a les valls també podem arribar als 0 graus o una mica sota 0, al Pirineu. A la Garrotxa 3, 4, 5 graus, igual que Osona. A la costa 10, 12 graus, però al Baix Empordà podríem baixar cap als 7 graus de temperatura mínima, un ambient bastant fred. Tot això amb clarianes, però també amb nuvolades que aniran apareixent al llarg del dia, sobretot migdia, tarda, amb algun ruixat. Preveiem que la tarda, doncs, sigui variable a comarques del centre i nord de Girona, Pla de l'Estany, Gironès, l'Empordà, potser la Garrotxa, potser la Selva, hi hagi algun ruixat, alguna petita tempesta amb calamarsa. Avui entra una mica més d'aire fred. La temperatura de dia quedarà més curta, màximes de 15 a 20 graus. Ambient, doncs, de tardor, de novembre. I demà la temperatura una mica més baixa, però un dia també amb clarianes i sol. El vent respecte a dies anteriors, doncs, anirà a la baixa, pràcticament ja se'n calmarà, i quedarà molta mar de fons, però disminuint. Dimecres, un dia d'impàs, encara amb sol, temperatures fredes, de matinada sobretot, pot glaçar a bona part de l'interior, puntualment al prelitoral, i destaquem que dijous al matí arriba un canvi de temps. Dijous podria ploure o plovisquejar, poca cosa, no sembla un front molt actiu, però hi ha aquest canvi de temps de dijous, sobretot matinada i matí.
Gràcies, Dani Ramírez. Per tant, ens haurem d'aplicar a partir d'avui una mica més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Anem als titulars de la jornada. Arriba l'hora de la veritat, arriba l'hora de pactar pressupostos a l'Ajuntament de Ripoll. Sílvia Orriols assegura que està oberta a parlar amb tots els grups de l'oposició per tal de tancar els comptes i que no entrarà a alimentar cap tipus de polèmica.
Sí, ens reunirem amb tots ells, no directament per pactar l'aprovació dels pressupostos, però sí potser per aconseguir una abstenció, no, en aquest sentit. Ens anirem reunint amb tots, els hi presentarem el nostre projecte de pressupost. Si ells consideren que s'hi poden fer aportacions que nosaltres també considerem vàlides, doncs no ens sabrà pas greu d'incloure'ls, i al contrari, també ho vam fer amb les ordenances.
Són paraules de Sílvia Orriols. Aquí escoltarem l'informatiu que ara mateix comença. A Besalú, l'alcalde Lluís Guinó reclama a l'Agència Catalana de Residus que obligui els municipis que encara no han implementat algun dels nous sistemes de residus que ho faci. És directament un dard que envia cap a la ciutat d'Olot, on encara no s'ha establert cap tipus de pla en aquest sentit. L'escoltem.
Per tant, el que reclamo és que Residus exigeixi als ajuntaments que avui encara estan a nivells de 35-40% de recollida selectiva, que els exigeixi a curt termini a prendre mesures perquè aquest nivell de selecció de residus sigui superior al 60, que és el que el 2030 exigirà la Unió Europea.
I encara parlant d'escombraries, a Sant Ferriol l'alcalde es queixa que continua havent-hi incivisme de persones que tiren escombraries al seu municipi i no ho fan de manera correcta. Ja fa temps que el turisme de residus s'ha imposat en aquest municipi que dirigeix l'Albert Fàbrega.
Si tiren molt menys quilos, l'estat tancats. El problema és l'incivisme de molta gent, de pobles veïns, que venen a llançar-nos a coses, que les deixen per terra, rebenten, i llavors això fa molt, molt i molt mal efecte. Més que en quilos és el mal efecte que arriba a fer això. Però sí que el ser tancat, doncs hem frenat molt aquests pilots de quilos de municipis veïns que ens venien a abocar.
Al nostre informatiu també parlarem d'aigua. L'elevat consum de litres d'aigua per habitant continua sent una gran preocupació pels veïns i veïnes de Can de Planoles. Per això, des de l'Ajuntament del municipi s'han iniciat unes obres de millora del clavegueram i dels tubs de la xarxa d'aigua del nucli de Planès. A aquest pla d'actuacions s'hi han afegit la instal·lació de polsadors a les fonts i de comptadors a les llars. I a Sant Joan de les Abadesses, Esquerra Republicana demana a l'Ajuntament que s'arrangi el bloc dels 56 nínxols que estan en desús al cementiri municipal. Els republicans consideren que està molt deteriorat i que cal reubicar les poques restes que hi queden per poder aixecar un nou bloc en condicions. I avui també anirem a Ridaura perquè el centre cívic està ara més a prop, ho assegura el regidor d'Urbanisme. Afirma que cal ser prudent, ja que el projecte consta de tres fases i cal trobar el finançament per avançar en l'última. En esports parlarem d'un Olot que suma un punt agradós al camp del Vilassar. Resultat final 0-0. Els olotins van topar amb un gran Àlex Baño a la primera meitat i van empatar un partit en què van tenir més ocasions que el rival. Tot i així, Pedro Dolera content.
És que aquest camp tot s'iguala molt. Penso que la primera part, una d'aquestes, entre i s'ha acabat el partit. El porter ha estat molt bé i se l'ha de felicitar i per això està. I crec que ha sigut el diferencial del partit, no? El porter ha fet quatre parades de molt de mèrit o cinc. I a la segona part tots s'han barrat més.
I també us parlarem d'un jugador de futbol ripollès que juga a la Lliga Hypermotion i que està agafant protagonisme dins del seu equip. Es tracta d'Ilias Chaira. L'extrem del Girona s'ha dit al Club Deportivo Mirandés, s'ha convertit en un imprescindible i en els últims quatre partits ha sumat ja tres gols i una assistència. Chaira està fent passos endavant dins del món professional i està agafant confiança a segona divisió. També en parlarem àmpliament. Són les 8 i 6.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. Us ho deia en titulars, Sílvia Orriols assegura que està oberta a parlar amb tots els grups de l'oposició per pactar els pressupostos i que no entrarà a alimentar cap tipus de polèmica. De la mateixa manera, deixa clar que no té cap intenció d'escalar en política més enllà de l'alcaldia de Ripoll. També confirma que la seguretat és una de les grans prioritats del seu mandat i que incrementarà la inversió en aquest sentit. Informa Martí Palau.
L'actualitat de Ripoll passa, en gran mesura, per l'Ajuntament de la Vila i els gairebé 5 mesos de Sílvia Orriols com a alcaldessa. Arribats a aquest punt, un dels pròxims temes que ha d'abordar l'equip de govern és l'aprovació dels pressupostos, que es presenta complicada, perquè Aliança Catalana necessita, com a mínim, el suport de 3 regidors més per tirar-los endavant. Tot i això, des de l'Ajuntament asseguren que estan oberts a parlar amb tothom.
Sí, ens reunirem amb tots ells, no directament per pactar l'aprovació dels pressupostos, però sí potser per aconseguir una abstenció, no, en aquest sentit. Ens anirem reunint amb tots, els hi presentarem el nostre projecte de pressupost. Si ells consideren que s'hi poden fer aportacions que nosaltres també considerem vàlides, doncs no ens sabrà pas greu d'incloure'ls, i al contrari, també ho vam fer amb les ordenances. Tota suggerència que considerem doncs beneficiosa per Ripoll és benvinguda, i en aquest sentit a veure si aconseguim almenys la seva abstenció.
Davant les veus que parlen sobre les possibles intencions de Sílvia Orriols d'arribar al Parlament de Catalunya, la batllessa de la Vila Comtal ha volgut tallar-ho d'arrel.
Jo no tinc cap intenció ni voluntat de presentar-me a les eleccions al Parlament de Catalunya, sí que espero que la meva formació política ho faci, però jo ja vaig dir des del minut zero que considerava incompatibles els dos càrrecs, perquè prou feina tenim, no?, aquí a Ripoll i problemàtiques a resoldre, com per més a més voler anar a un ens superior.
L'equip de govern de Ripoll assegura que continuarà treballant pel poble com fins ara i que no entrarà al joc de l'oposició ni alimentarà el clima de crispació.
Gràcies, Martí. Avui també són notícia les deixalles, perquè l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, reclama a l'Agència Catalana de Residus que obligui els municipis que encara no han implementat alguns dels nous sistemes de residus a fer-ho. Guinó ataca Olot, que encara ha de fer el pas, i diu que el baix nivell de reciclatge a la capital de comarca provoca que el cànon per gestionar els residus a l'abocador no pari de créixer. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Després que Ridaura s'hagi adherit al sistema de contenidors tancats, el mapa dels residus a la Garrotxa queda, de manera que tots els pobles han optat per aquest sistema tret de Besalú, que des de fa anys funciona amb el sistema porta a porta, i Olot, que encara ha de fer els deures en aquest sentit. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, reclama a l'Agència de Residus de Catalunya que obligui d'una vegada per totes els municipis que encara no han implementat cap model a fer-ho ja.
Per tant, el que reclamo és que Residus exigeixi als ajuntaments que avui encara estan a nivells de 35-40% de recollida selectiva, que els exigeixi a curt termini a prendre mesures perquè aquest nivell de selecció de residus sigui superior al 60, que és el que el 2030 exigirà la Unió Europea.
I és que, segons Guinó, que no tothom hagi fet el pas fa que el cànon de l'abocador comarcal no pari de pujar. A Besalú fan el porta a porta des del 2018 i, segons l'alcalde, des de llavors han doblat el reciclatge, passant del 45 o 50% a estar per sobre del 80%. L'objectiu, diu, és arribar al 90%. Tot i ser l'únic poble de la comarca que funciona amb el sistema porta a porta, Guinó diu que aquest és el millor sistema de gestió dels residus, vist tant des del punt de vista de sostenibilitat com de reciclatge, però especialment econòmic. L'alcalde de Besalú també creu que a nivell comarcal s'ha pres una mala decisió amb la construcció del nou centre de gestió de residus de Beuda.
I tal vegada, si es fes la recollida porta a porta, no caldria plantejar instal·lacions com les que s'estan plantejant a l'abocador de Beuda, que no tenen encara avui viabilitat ni econòmica ni tècnica com per consolidar-se.
Guinó diu que fa falta empenta i voluntat política perquè tots els municipis es deixi de recollir les escombraries tal com s'havia fet tota la vida i que ara ja no resulta eficient.
I no deixem encara les escombraries perquè Sant Ferriol, l'alcalde del municipi, diu que continua havent-hi incivisme de persones que tiren escombraries al seu municipi i no ho fan de manera correcta. Ja fa temps que aquest poble, amb molta extensió de terreny i carregat de zones aïllades, pateix d'aquest problema anomenat turisme de residus. Albert Fàbrega diu que amb la implementació dels contenidors tancats s'ha notat una certa millora en aquest sentit.
A Sant Ferriol asseguren haver notat una disminució dels quilos de deixalles un temps després de la implementació dels contenidors tancats, però encara continuen tenint problemes de deixalles dipositades a l'exterior dels contenidors en zones aïllades del municipi. En parla el seu alcalde, Albert Fàbrega.
Si tiren molt menys quilos, l'estat tancats. El problema és l'incivisme de molta gent, de pobles veïns, que venen a llançar-nos a coses, que les deixen per terra, rebenten, i llavors això fa molt, molt i molt mal efecte. Més que en quilos és el mal efecte que arriba a fer això. Però sí que al ser tancats doncs hem frenat molt aquests pilots de quilos de municipis veïns que ens venien a abocar.
Sant Ferriol té una complicada distribució geogràfica. Limita amb Maià de Montcal, Beuda, Besalú, Sales de Llierca, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, Santa Pau i Mieres, pràcticament la meitat de pobles de la Garrotxa. Compta amb poques zones habitades i, per tant, poc controlades, i això fa que es converteixi en zona de pas per a moltes persones. Des del SIGMA diuen que estudien casos com aquest per detectar l'arrel del problema. En parla David Llongarriu, director del SIGMA.
Nosaltres ara tenim una cosa que va ser que ens demanen, que hem anat més a poc, però tenim una informació que no la teníem fa un any enrere. És com a mínim sabem que la gent de l'àrea d'influència d'aquesta àrea sabem l'ús que fan amb la informació que ens faciliten ells al moment d'obrir els contenidors. Per tant, aquí podrem valorar realment si és tant el residu que ve de fora d'una altra població o de pas, o bé, probablement, poder és també suma gent del propi àrea que no ho acaba de fer ben fet. El porta a porta sempre parla de que el fet de que quedi tan limitat els dies de recollida doncs provoca que la gent que no vulgui participar, o pels motius que sigui, que no li sigui fàcil, doncs busqui un contenidor doncs per anar a dipositar les seves escombraries, tot i que siguin fora del seu municipi. Si es troben que llavors els contenidors són tancats, doncs bueno, és fàcil que la gent te la deixi a la vostra terra.
L'alcalde de Sant Ferriol diu que al final no tindran cap més remei que sancionar aquells que no compleixen amb la normativa de residus i, de fet, asseguren haver enviat advertiments a veïns de fora del municipi.
Ara falten 2 minuts per 8:45. El consum de l'aigua continua preocupant. L'elevat consum de litres per habitant continua sent una gran preocupació pels veïns i per l'Ajuntament de Planoles. Per això, des del consistori, han iniciat unes obres de millora del clavegram i dels tubs de la xarxa d'aigua del nucli de Planès. A aquest pla d'actuacions s'hi han afegit la instal·lació de polsadors a les fonts i també de comptadors a les llars. Paula Sayago.
L'Ajuntament de Planoles continua amb les tasques de rehabilitació del clavegram i els tubs de la xarxa d'aigua potable de Planès per evitar fuites i així reduir el consum del nucli. Des de feia més de 40 anys, el sistema de canonades era el mateix i a causa de la degradació es patien pèrdues d'aigua que incrementaven el consum. El municipi també està instal·lant polsadors a les fonts i exigeix als seus veïns la instal·lació de comptadors. David Verge és l'alcalde de Planoles.
I aquesta és una actuació important perquè aquí es perdien molts litres d'aigua. I a part d'aquesta actuació, doncs també hem posat polsadors a totes les fonts, ara posarem comptadors també. Després hem vist que hi havia diversos habitatges que no tenien comptadors i els hem requerit en els habitatges de que posin comptadors a casa seva.
A conseqüència de la situació de sequera que s'està vivint des de fa uns mesos a Catalunya, el consistori s'ha marcat l'objectiu de reduir al màxim el consum de litres per habitant dels seus veïns i veïnes, ja que les xifres del municipi continuen sent força elevades.
Ens hem acollit amb una subvenció, que és una altra canalització que hem d'arreglar, que ve de dalt del Collet de les Barraques, que és una tuberia de, també, que està totalment rebentada i que ens porta aigua cap als dipòsits. És a dir, això seria una actuació per fer abans, és a dir, des de la captació fins als dipòsits. Aquí sí que ens hem acollit a una subvenció que encara no han resolt, que puja aproximadament uns 40.000 euros. I ara demanarem, em sembla, em va dir el director de l'ACA, que el mes de juny treien la del pla directori i llavors ens hi acollirem.
L'Ajuntament de Planoles es compromet a continuar actuant encara que sigui en petites obres, per així resoldre una de les grans preocupacions dels seus veïns, l'aigua i la sequera.
Anem ara a Sant Joan de les Abadesses perquè Esquerra Republicana demana a l'Ajuntament que arregli el bloc de 56 nínxols que estan desús al cementiri municipal. Els republicans consideren que està molt deteriorat i que cal reubicar les poques restes que hi queden per poder aixecar un nou bloc en condicions. Judit Curós.
El grup a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Esquerra Republicana, demana a l'equip de govern l'arranjament d'un bloc de nínxols que està en desús al cementiri municipal. Segons asseguren els republicans, es tracta d'una problemàtica que ja fa anys que existeix al cementiri perquè les restes que hi havia s'han anat traslladant a altres nínxols a mesura que es trobaven els familiars del difunt. Ho explica la regidora d'Esquerra, Laia Capdevila.
El passat ple de setembre, des del grup municipal d'Esquerra vam demanar l'arranjament d'aquests 56 nínxols que actualment es troben en desús i no es poden utilitzar i a part estan molt deteriorats. Per tal de dur-ho a terme, el que es va fer en el seu moment va ser recol·locar tots els nínxols plens amb els seus familiars. I ara actualment han quedat dos nínxols que no s'han trobat els familiars. Per tant, el que demanem és que des de l'Ajuntament es recol·loquin aquests dos nínxols i es puguin començar les obres d'aquests 56 nínxols per poder-los utilitzar.
Dels 56 nínxols que té el bloc, només n'hi ha 3 d'ocupats a l'actualitat i Esquerra demana que reubiquin aquestes restes i s'aixequi un nou bloc per fer-ne ús, ja que l'actual està molt deteriorat. Una altra de les peticions de l'oposició és que s'arreglin les fuites d'aigües que hi ha al canal de la fàbrica Espona, que es verteixen sobre el camí ral i el carrer Jacint Verdaguer. L'Ajuntament hauria de posar-se en contacte amb la propietat d'aquest canal o, si ho considera oportú, actuar-hi de forma subsidiària.
I a Ridaura, el centre cívic està ara més a prop. Ho assegura el regidor d'Urbanisme, Miquel Vilarrasa. Tot i això, afirma que cal ser prudents, ja que el projecte consta de 3 fases i cal trobar el finançament per tancar l'última. Els treballs per habilitar el centre cívic han estat una demanda local durant dècades i l'actual govern vol evitar que l'edifici es deteriori i perdre el progrés aconseguit fins ara, Pere.
El centre cívic de Ridaura es va inaugurar el 1999, però el 2003 va haver de tancar-se a causa de problemes estructurals. Des de llavors, la planta superior de l'edifici no s'ha tornat a habilitar. El 2009 van començar les obres de restauració que s'esperava que acabessin el segon trimestre d'aquest any. El projecte consta de 3 fases. La primera fase es va centrar en l'exterior, la segona se centra en millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions i la tercera inclou els acabats per permetre un ús complet. La primera fase ja està completa i la segona s'està executant. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ridaura és Miquel Vilarrasa.
De fet, coberta i altra imposada, i tot el que és les façanes, que eren tot de vidres, s'han hagut de treure perquè estaven malmesos i no complien temes d'eficiència, i ara s'han encarregat vidres de doble capa que compliran els temes d'eficiència i que, si tot va bé, no haurien de trigar massa a posar-se. Tot el que és climatització està fet, falta coberta posar el que és els exutoris d'incendis, però diguéssim que el que és la fase 2, si tot va bé, pels vols de final d'any o principis d'any que ve hauria d'estar fet, segons ens ha dit el contractista.
Pel que fa a la tercera fase, Vilarrasa assegura que se la miren de lluny, ja que encara han de trobar el finançament per fer-la possible. La segona fase, per exemple, s'està finançant a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i subvencions de la Diputació de Girona.
La tercera és on ja m'entén d'anar a plorar directament perquè ens ajudin. I fa molts anys que dura el projecte, és una batalla constant de l'Ajuntament des de fa més de 20 anys. Llavors, bueno, creiem que gairebé per justícia mereixem que aquest edifici per fi tingui un ús i pugui ser utilitzat per la gent. Diguéssim que el centre cívic ara mateix poder-lo utilitzar encara no és un futur proper, però creiem que si podem trobar aquest finançament, doncs potser podríem fer-ho.
Tot i això, fins que les obres no estiguin acabades, el centre cívic de Ridaura no es troba completament inactiu. La sala inferior de l'edifici s'utilitza durant la festa major del municipi i també s'accedeix a les entitats locals que necessitin l'espai. El compromís de l'equip de govern local és no abandonar el projecte i, un cop finalitzada la segona fase, planificar la tercera etapa.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Ara són les 8 i 20. El vent ha estat el gran protagonista aquest cap de setmana a la Garrotxa. El Parc Natural de la Zona Volcànica ha decidit tancar l'accés a la Fageda d'en Jordà i al volcà de Santa Margarida a causa del temporal. De fet, l'únic aparcament, el que s'ha permès estacionar els vehicles que han visitat la Garrotxa, ha estat el de Santa Margarida. A tota la comarca, el vent ha ocasionat caigudes d'arbres i branques i n'ha deixat de tombades o a punt de caure a diversos punts del territori. La carretera de Santa Pau ha estat tallada aquest dissabte per la caiguda d'un arbre a l'alçada de l'Hostal dels Ossos. Per incidències com aquestes i també per garantir la seguretat del visitant, el mateix parc ha decidit prohibir la visita a la Fageda d'en Jordà i al volcà de Santa Margarida. Un dels informadors del Parc Natural, David Cerezo, ha destacat que només s'ha permès la visita al volcà Cruscat.
Des de divendres ens van informar des del Parc Natural que tancarien els accessos més que res per seguretat, perquè van caure alguns arbres i ens van recomanar que la gent no accedís al parc. Llavors nosaltres, bueno, des d'aquí al pàrquing, prohibim a la gent entrar. L'únic que es pot fer és la ruta al Cruscat, que de moment, com allà no hi ha arbres, no hi ha problema. Les altres rutes estan tancades al públic.
L'informador del Parc Natural de la Zona Volcànica ha assegurat que els visitants no han tingut cap problema en acceptar la normativa, entre altres coses, diu, perquè es tracta d'una mesura de seguretat.
Bueno, la gent venia aquí, molta gent no estava assabentada i se sorprenia una mica. Clar, pensa que és molt de turisme de Barcelona i pues està mal fer, però bueno, la gent al final l'ha acceptat perquè és algú de seguretat, llavors és el millor per tots.
Protecció Civil ha mantingut activada durant tot el cap de setmana l'alerta del Pla Especial d'Emergències per perill de vent a Catalunya, el Ventcat, per les fortes ventades que han afectat moltes comarques de la demarcació de Girona, però especialment la comarca de la Garrotxa.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Esports, la Unió Esportiva Olot suma un punt a Gradols al camp del Vilassar. Resultat final 0-0. Els olotins van topar amb un gran Àlex Baño a la primera meitat i van empatar un partit en què van tenir més ocasions que el rival. Continuen líders ara amb un punt més que el Tona i dos més que l'Hospitalet, David Planella.
Amb vent i en un camp tan petit com el del Vilassar de Mar era difícil jugar a futbol, però la primera meitat l'Olot ho va fer. Va dominar la possessió de la pilota, va tancar el rival i va tenir quatre grans ocasions de gol en només 7 minuts de diferència. El 18 amb un xut de falta directe de Bernils, el 20 amb un xut de Moja, que volia superar el porter per dalt, el 23 amb un xut centrat i potent d'Ufano i el 25 amb un xut creuat del mateix davanter dins l'àrea. Totes quatre, però, van tenir un protagonista en comú, el porter Àlex Baño, que ho va aturar tot. Així ho destacava el tècnic de l'Olot, Pedro Dòlera.
És que aquest camp tot s'iguala molt. Penso que la primera part, una d'aquestes, entre i s'ha acabat el partit. El porter ha estat molt bé i se l'ha de felicitar, i per això està, i crec que ha sigut el diferencial del partit, no? El porter ha fet quatre parades de molt de mèrit, o cinc, i a la segona part tot s'ha embarrat més.
El Vilassar, per la seva banda, es va dedicar a defensar, però també va tenir algunes oportunitats en accions aïllades. Les més clares, al final de la primera meitat, amb una pilota a l'àrea petita que va acabar atrapant batalla amb suspens i amb un contraatac que per poc no va poder culminar Cunha. I al començament de la segona, quan Batalla va fer una gran aturada per evitar el gol de Rio. A la segona meitat, a l'Olot li va costar més, li va faltar precisió en els últims metres i quan va marcar, l'àrbitre va anul·lar el gol per fora de joc de Marc Mas. El davanter havia rematat a boca de canó una pilota prolongada amb el cap per Uriah Ayala, però l'assistent va aixecar el banderí. Segons Pedro Dòlera, estava en posició legal. El tècnic va ser molt crític amb l'arbitratge en general, sobretot per haver permès el joc més subterrani del Vilassar, que va trencar molt la continuïtat del joc i va acabar amb menys targetes que l'Olot.
Parlem ara d'un jugador de futbol ripollès que juga a la Lliga Hypermotion i que està agafant protagonisme dins del seu equip. Es tracta d'Ilias Shaira. L'extrem del Girona, cedit al Club Deportivo Mirandés, s'ha convertit en un imprescindible i en els últims 4 partits ha sumat 3 gols i una assistència. Està fent passos endavant dins el món professional i està agafant confiança a segona divisió, Judit.
Ilias Shaira agafa força amb el Club Deportivo Mirandés i s'ha convertit en un imprescindible. El futbolista ripollès va arribar cedit l'estiu passat al Club de Burgos, que competeix a la segona divisió espanyola, la Lliga Hypermotion. El Girona Futbol Club va decidir tornar a cedir-lo després de la gran temporada que va realitzar el Club Deportivo San Fernando de primera ref. En aquest cas, Shaira juga una categoria superior i al principi de la Lliga li va costar entrar en la dinàmica de l'equip. Amb el pas dels partits, però, s'ha anat guanyant la confiança del seu entrenador, que li ha donat la titularitat. El ripollès també assegura que es troba més còmode i que va agafant confiança dins la dinàmica de l'equip. De fet, les xifres així ho evidencien. En els últims 4 partits, l'extrem ha sumat 3 gols i una assistència, sortint d'inici en tots els casos.
Sí, bueno, cada vez mucho mejor, me siento con más confianza, el equipo somos una familia y nos vamos ayudando y cada vez estoy mucho mejor. Sí, obviamente, cada vez cuando tienes más confianza, pues todo sale más fluido y el equipo eso lo nota y yo también lo noto.
Cal destacar el maig contra el Villarreal B, en el qual el jove ripollès va marcar el primer doblet professional a la Lliga Hypermotion, marcant 2 gols i donant una assistència. L'equip es troba a la part mitjana de la taula ocupant la 13a posició amb 17 punts i un balanç de 5 victòries, 2 empats i 6 derrotes. Shaira té contracte de cessió amb el Mirandés fins a finals d'aquesta temporada i la relació amb el Girona acaba el juny del 2026.
Quan a l'exterior sents això... Però al teu cap sents això? És que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes 2 ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs 2 vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
En 3 minuts, 8:45, avui us parlarem del Festival Lluèrnia, que es trasllada. Aquest any es celebrarà al barri de l'Eixample Malagrí de Olot i, segons el seu director artístic, Xavi Bayona, aquest canvi es deu a la voluntat d'oferir un espectacle diferent.
A Aresta, Can Base, buidem la botiga per trasllat. Descomptes del 50 al 60%. En roba, calçats, complements, tot el que necessites per l'esport, ara a meitat de preu. A Aresta, Can Base, ens traslladem i buidem la botiga. Recorda, 50% de descompte. T'ho perdràs. Aresta, al carrer Voló 16, d'Olot.
És cool estar ple de tecnologia i mola conduir-ho?
Yes, of course.
Ho puc tenir per una quota mensual increïble i sense entrada?
Yes.
I la versió elèctrica per la mateixa quota?
Yes.
Descobreix el nou Opel Corsa en el teu concessionari Opel, finançant amb Stellantis Finance fins al 30 de novembre.
Informa-te'n a Garatge Andreu Opel, a la carretera de Sant Joan Les Abadesses, 120, Olot.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot, pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
T'agrada la cuina verda? Doncs vine a Fira Orígens els dies 18 i 19 de novembre, on els millors xefs faran demostracions de cuina en directe i tallers. També podràs tastar i comprar els millors productes de Catalunya. 18 i 19 de novembre a Olot. Més informació firaorigens.cat.
Jordi, com és que has comprat la motoserra i la motoaixada per internet? Veus què et passa? No són les que necessites per l'hort, el jardí i el bosc. Però si semblen de joguina. Apa, torna-les i passa't pel taller Reyes. Ells t'assessoraran i et donaran el servei tècnic que necessitem. Fes el favor, ens estalviarem molts ensurts i molts diners. A més, tenen les marques Estil, Honda i Husqvarna, marques de confiança. Ves-hi ja, els trobaràs a les preses, al carrer La Fageda 13, i el carrer de Can Sunyer 60 de Girona.
Un lloc on posar en paper els teus dissenys. La copisteria Olot. Copia, dissenya, plastifica, imprimeix, posa-li una espiral al teu projecte o al teu treball. Fes les teves targes, recordatoris, àlbums. Proposa'ns una idea i la crearem. La copisteria Olot. Ens hem traslladat al carrer Dolors 9 d'Olot. Segueix-nos a Instagram.
Si t'agrada la dansa, el teatre musical, el cant o el teatre, la Quarta Paret és la teva escola on pots trobar formació, experiències artístiques i diversió des dels 3 fins als 18 anys. També oferim diverses activitats escèniques per adults i formació preprofessional. Desperta l'artista que portes dins a la Quarta Paret.
Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora. Són en punt 8:45 del matí. Esteu escoltant els 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Arriba l'hora de la veritat, arriba l'hora dels pactes a Ripoll. Sílvia Orriols assegura que està oberta a parlar amb tots els grups de l'oposició per pactar els pressupostos i que no entrarà a alimentar cap polèmica. De la mateixa manera, deixa clar que no té cap intenció d'escalar en política més enllà de l'alcaldia de Ripoll.
Sí, ens reunirem amb tots ells, no directament per pactar l'aprovació dels pressupostos, però sí potser per aconseguir una abstenció. No, en aquest sentit, ens anirem reunint amb tots, els hi presentarem el nostre projecte de pressupost, si ells consideren que s'hi poden fer aportacions que nosaltres també considerem vàlides, doncs es sabrà pas greu d'incloure'ls, i al contrari, també ho vam fer amb les ordenances.
També ha confirmat que la seguretat és una de les grans prioritats del seu mandat i que incrementarà la inversió en aquest sentit. A Besalú, l'alcalde Lluís Guinó reclama a l'Agència Catalana de Residus que obligui els municipis que encara no han implementat algun dels nous sistemes de residus que ho faci. Guinó ataca d'aquesta manera a Olot, que encara ha de fer el pas, i diu que el baix nivell de reciclatge a la capital provoca que el cànon per gestionar els residus a l'abocador no pari de créixer.
Per tant, el que reclamo és que Residus exigeixi als ajuntaments que avui encara estan a nivells de 35-40% de recollida selectiva, que els exigeixi a curt termini a prendre mesures perquè aquest nivell de selecció de residus sigui superior al 60, que és el que el 2030 exigirà la Unió Europea.
I encara parlant d'escombraries, a Sant Ferriol l'alcalde es queixa que continua havent-hi incivisme de persones que tiren escombraries al seu municipi i no ho fan de manera correcta. És el que es coneix com a turisme de residus. Ja fa temps que aquest municipi garrotxí, amb molta extensió de terreny i carregat de zones aïllades, pateix d'aquest problema, segons reconeix l'alcalde Albert Fàbrega.
Si tiren molt menys quilos, l'estat tancats. El problema és l'incivisme de molta gent, de pobles veïns, que venen a llançar-nos a coses, que les deixen per terra, rebenten, i llavors això fa molt, molt i molt mal efecte. Més que en quilos és el mal efecte que arriba a fer això. Però sí que al ser tancats, doncs, hem frenat molt aquests pilots de quilos de municipis veïns que ens venien a abocar.
I avui també és notícia el consum d'aigua. Anem cap a Planoles. I és que l'elevat consum de litres d'aigua per habitant continua sent una gran preocupació pels veïns i pel propi ajuntament. Per això, des de l'Ajuntament de Planoles han començat unes obres de rehabilitació del clavegram i dels tubs de la xarxa d'aigua del nucli de Planès.
I aquesta és una actuació important perquè aquí es perdien molts litres d'aigua. I a part d'aquesta actuació, doncs també hem posat polsadors a totes les fonts. Ara posarem comptadors també. Després hem vist que hi havia diversos habitatges que no tenien comptadors i els hem requerit en els habitatges de que posin comptadors a casa seva.
És l'alcalde David Verge. A aquest pla d'actuacions s'hi han afegit la instal·lació de polsadors a les fonts i també de comptadors a les llars. I a Sant Joan de les Abadesses, Esquerra Republicana demana a l'Ajuntament que s'arrangi el bloc de 56 nínxols que estan desús al cementiri municipal.
El passat ple de setembre, des del grup municipal d'Esquerra vam demanar l'arranjament d'aquests 56 nínxols que actualment es troben en desús i no es poden utilitzar i a part estan molt deteriorats. Per tal de dur-ho a terme, el que es va fer en el seu moment va ser recol·locar tots els nínxols plens amb els seus familiars. I ara actualment han quedat dos nínxols que no s'han trobat els familiars.
Són paraules de la Laia Capdevila, regidora d'Esquerra a Sant Joan. Tal com sentíem, consideren que està molt deteriorat i que cal reubicar les poques restes que hi queden per poder aixecar un nou bloc en condicions. I a Redaura, el centre cívic, ara està més a prop de reobrir-se, ho assegura el regidor d'Urbanisme, Miquel Vilarrasa. Tot i això, afirma que cal ser prudents.
De fet, cobert i altra imposada, i tot el que és les façanes, que eren tot de vidres,
s'han hagut de treure perquè estaven malmesos i no complien temes d'eficiència, i ara s'han encarregat vidres de doble capa que compliran els temes d'eficiència, que si tot va bé no haurien de trigar massa a posar-se. Tot el que és climatització està fet, falta coberta posar el que és els exutoris d'incendis, però diguéssim que el que és la fase 2, si tot va bé, pels vols de final d'any o principis d'any que ve hauria d'estar fet, segons ens ha dit el contractista.
Els treballs per habilitar el centre cívic han estat una demanda local durant dècades a Ridaura, i l'actual govern vol evitar que l'edifici es deteriori encara més i perdre el progrés aconseguit fins ara. Cap de setmana de molt de vent. A la Garrotxa, el Parc Natural de la Zona Volcànica ha decidit tancar l'accés a la Fageda d'en Jordà i al volcà de Santa Margarida per precaució. Les persones que s'ho han trobat, aquells que venien a visitar la Fageda aquest cap de setmana, ho han acceptat en resignació. Ho explicava l'informador del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, David Cerezo.
Bueno, la gent venia aquí, molta gent no estava assabentada, i se sorprenia una mica. Clar, pensa que és molt de turisme de Barcelona, i pues, està mal fer, però bueno, la gent al final la va acceptar perquè és algú de seguretat. Llavors,
anem als esports. La Unió Esportiva Olot suma un punt agredolç al camp del Vilassar. Resultat final 0-0. Els olotins van topar amb un gran Àlex Baño a la primera meitat i van empatar un partit en què van tenir més ocasions que el rival. Continuen líders ara amb un punt més que el Tona i dos més que l'Hospitalet, però Pedro Dolera no estava gens content amb l'actuació arbitral.
El gol que ens ha donat és increïble. Vull dir, encara l'hem mirat el vídeo i no hi ha fora allò de Marmàs a la vida. Vull dir, allà la pentina i Marmàs arriba des de darrere amb tres centrals mirant i, bueno, al final són aquestes coses que l'espita Linier, que està a 40 metres i que no veu absolutament res. I, però quan no tenim bar, aquí juguem un futbol, és futbol 1 i futbol 2, i avui ens ha tocat la creu, diguéssim, no?
I avui també és notícia Ilias Xaira, és l'extrem del Girona, cedit al Club Deportivo Mirandés, és del Ripollès, s'ha convertit en un imprescindible i en els últims 4 anys ha sumat 3 gols i una assistència. Xaira està fent passos endavant dins del món professional i està agafant confiança a segona divisió.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món és notícia això. Noguera s'uneix a l'equip de Carles Puigdemont a Brussel·les en el tram final de les negociacions amb el PSOE. Es manté l'optimisme de cara a un acord que podria ser imminent. Mentrestant, l'ofensiva judicial a la llei d'amnistia no té recorregut segons els experts. El bloc conservador del Consell General del Poder Judicial ha promogut per avui un ple extraordinari per debatre el futur text. La dreta es mobilitza, Esperanza Aguirre demana un referèndum per l'amnistia des d'una protesta a Ferraz a la qual hi han assistit unes 250 persones segons fonts del govern civil de Madrid. El president palestí denuncia un genocidi a Gaza mentre Israel intensifica els bombardejos, i avui també és notícia, entre altres qüestions, que investiguen a Conde Pompidou, fill del president del Tribunal Constitucional, per una agressió sexual en grup.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I a punt el temps, amb temperatures cada cop més fredes.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani?
Avui comencem la setmana amb un ambient més de tardor, fins i tot d'hivern al Pirineu, mínimes de 0 a 5 sota 0, alta muntanya 3, 4, 5 sota 0, però a les valls també podem arribar als 0 graus o una mica sota 0, al Pirineu. A la Garrotxa 3, 4, 5 graus, igual que Osona, a la costa 10-12 graus, però al Baix Empordà podríem baixar cap als 7 graus de temperatura mínima, un ambient bastant fred. Tot això amb clarianes, però també amb nuvolades que aniran apareixent al llarg del dia, sobretot migdia, tarda, amb algun ruixat. Preveiem que la tarda doncs sigui variable a comarques del centre i nord de Girona, Pla de l'Estany, Gironès, l'Empordà, potser la Garrotxa, potser la Selva, hi hagi algun ruixat, alguna petita tempesta amb calamarsa. Avui entra una mica més d'aire fred. La temperatura de dia quedarà més curta, màximes de 15 a 20 graus. Ambient, doncs, de tardor, de novembre. I demà la temperatura una mica més baixa, però un dia també amb clarianes i sol. El vent respecte a dies anteriors, doncs, anirà a la baixa, pràcticament ja s'encalmarà, i quedarà molta mar de fons, però disminuint. Dimecres, un dia d'impàs, encara amb sol, temperatures fredes, de matinada sobretot, pot glaçar a bona part de l'interior, puntualment al prelitoral, i destaquem que dijous al matí arriba un canvi de temps. Dijous podria ploure, plovisquejar, poca cosa, no sembla un front molt actiu, però hi ha aquest canvi de temps de dijous, sobretot matinada i matí.
Peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat.
Si tens un somriure bonic, qualsevol cosa que diguis semblarà autèntica poesia. A Oclínic t'ajudarem que sigui així amb les microcarilles dentals que podràs lluir gràcies a la tecnologia digital Smile Design i a les ortodòncies invisibles per tenir un somriure perfecte Invisalign. Clínica Dental Oclínic del doctor Josep Vila. Ens trobareu al carrer Verge de Fàtima 2 d'Olot i a dentistaolot.com.
Quatre minuts i en punt, tres quarts de nou del matí, les millores en accessibilitat, mobilitat i la potenciació de les denominacions d'origen de la Garrotxa són la base del Pla de Sostenibilitat Turística de la comarca. Aquest pla es basa en quatre eixos marcats per avançar cap a la transició verda i digital. En total, hi ha 11 actuacions finançades amb fons europeus Next Generation i que es repartiran al llarg i ample de la comarca, Pere.
Fa dos anys, a Turisme Garrotxa se li va concedir el Pla de Sostenibilitat Turística. Aquest document recollia una sèrie d'actuacions que s'havien de portar a terme al conjunt de la comarca i que, segons la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, estaven alineades a l'estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Els eixos sobre els quals es basen aquestes accions són la transició verda i sostenible, la millora de l'eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat. Aquestes accions inclouen la millora de la cinglera de Castellfollit de la Roca, també la potenciació del producte de qualitat i les denominacions d'origen de la comarca, o la millora dels accessos del volcà Montsecopa, entre d'altres. Segons Canalies, tenen un any per executar els treballs pendents i afirma que si alguna d'aquestes accions s'ha demorat en el temps, era per falta de pressupost, però que s'han pogut finançar, ara sí, amb fons europeus Next Generation.
Són actuacions ja, penso, de gran format, que ens serviran una gran oportunitat, com per exemple, ara estem treballant amb un nou sistema intermodal de mobilitat, per exemple, buscant els nexos en tots els punts de la comarca perquè la gent es pugui desplaçar o bé a peu, o bé en bicicleta, o bé en bus.
Està previst que a principis de l'any vinent es presenti en quin punt es troba el Pla de Sostenibilitat Turística que porta a terme Turisme Garrotxa.
De cara al gener farem una gran presentació de com, en quin punt estem en aquests plans, quantes actuacions s'han executat i sobretot la transformació que s'està desenvolupant a partir d'haver executat totes aquestes actuacions.
El Pla de Sostenibilitat Turística de Turisme Garrotxa és un projecte que inclou 11 actuacions en total, entre les que són de caràcter comarcal i les municipals.
Dos minuts, tres quarts de nou.
Avui esmorzem amb...
Doncs avui esmorzem amb en Xavier Bayona perquè el Festival Lluerni es trasllada. Aquest any es celebrarà al barri de l'Eixample Malagrida i, segons el seu director artístic, amb qui parlarem ara, aquest canvi es deu a la voluntat d'oferir un espectacle diferent després de 12 anys d'èxits absolutament implacables.
Amb el suport de Tuiting.
Què tal, Xavi? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tot a punt per Lluernia, ja tenim tota la lluminària preparada perquè, de fet, a Olot ja es comença a notar els efectes de Lluernia.
Sí, de fet, ja estem a l'última setmana, ja preparant-nos i començant amb els muntatges que el divendres ja començaran amb aquestes instal·lacions al llarg d'Olot.
En aquesta ocasió heu escollit l'Eixample Malagrida, per què?
Doncs, de fet, cada any a Lluernia el que va fer més és buscar racons de la ciutat per poder il·luminar, per poder passar per poder conèixer llocs diferents de la ciutat i posar-hi aquesta màgia que durant un cap de setmana la podem veure. I aquest any es va semblar molt interessant doncs, anar a la ciutat Jardí, aquesta ciutat Jardí que en tenim poques a Europa, diguéssim poques a Espanya, perdoneu, poques aquí a la península, i a Olot un exemple fantàstic, i aquest any doncs, volem trepitjar-lo, volem posar-hi llum i volem que els olotins i la gent que vingui a veure el festival pugui disfrutar d'aquest entorn.
De fet, treure Lluernia del centre de la ciutat ha demostrat que ha estat tot un encert, no? Perquè, si no recordo malament, l'any passat el barri de Sant Miquel va lluir com mai. Moltíssimes persones varen descobrir què hi havia al barri de Sant Miquel, possiblement perquè no s'hi havien acostat massa abans, no?
Bueno, vam començar a Lluernia molt al centre, perquè era un festival petit, ens vam anar extenguent perquè necessitàvem ampliar horitzons i veure i descobrir nous indrets. Vam arribar al riu, vam arribar al cràter, vam arribar sempre des del centre, i just amb la pandèmia doncs, vam poder veure que a Olot tenim uns paisatges fantàstics al voltant de la ciutat, i inconexament al centre doncs, vam fer alguns muntatges a fora del centre. Quan vam tornar amb el format original d'un o dos dies, doncs el que hem fet és fer el festival posant un peu al centre i anant a visitar altres barris. En aquest cas l'any passat vam anar a Sant Miquel, i en aquest any sí que sortim del centre i anem fins a l'Eixample Malatrina.
Quantes instal·lacions podrem veure en aquesta ocasió?
Doncs més d'una vintena d'instal·lacions, hi ha propostes de molts tipus, també comencem per la fumarola que comença el dijous, ja fem algun acte, i el divendres i dissabte doncs, veiem instal·lacions de llum i de foc. Bàsicament el divendres a grans trets obrim les instal·lacions de llum i el dissabte hi afegim les de foc.
Alguna novetat important més enllà del canvi d'ubicació?
No, de fet, cada any és un festival nou, hi ha peces i propostes noves i sí que volem convidar tothom doncs, que les descobreixi i novetat, doncs tot el festival cada any és, o intentem que sigui una novetat, si aquesta és la gràcia també de fer un festival de llum que pugui il·lusionar cada any a moltíssima gent.
De totes les propostes que veurem en aquesta nova edició de Lluernia, quina seria segurament la que tu destacaries o recomanaries més? Ja sé que aquesta és una pregunta molt difícil, quan organitzes un certamen d'aquestes característiques, però quina és la que segur que no ens podem perdre?
Home, és complicat perquè el que està bé és mirar-les totes tenen el seu interès segur. El que és bo també és que des de Lluernia doncs, tenim algunes propostes i no és fins al dia que es proven, que les tenim, doncs, que descobrim nosaltres mateixos també doncs, el potencial que tenen totes les propostes. Hi ha de tots tipus, des d'artistes més consagrats, arquitectes, autors de renom que venen a posar llum a la ciutat, i també n'hi ha de fetes doncs, per alumnes de la ciutat, per persones que estan estudiant en els centres de primària, de secundària, que hi posen el seu granet de sorra. Recomanables ho són totes i intenteu no perdre en cap perquè val la pena segur.
Xavier Bayona, responsable director artístic de Lluernia, gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més i enhorabona per mantenir viva la flama, mai més ben dit.
Doncs moltes gràcies i us esperem aquí cada setmana.
Una abraçada, salut, bon dia i bona hora. Escolteu els 5 minuts més, 3 quarts de 9 i 2 minuts.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tables fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Demana'ns la tarifa fibra més fixa, més mòbil, per només 38 euros al mes, o mòbil 5G a partir de 10 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 972 26 24 25.
Lluernia amb Càritas. Càritas amb Lluernia. Encén la teva solidaritat a la Festa de la Llum, la nit de Lluernia. Compra espelmes per posar a la finestra de casa teva i col·labora amb Càritas. Les trobaràs als punts de venda habituals de la comarca.
Vius o treballes per la zona del Pou del Glaç d'Olot i no saps on deixar el teu vehicle? Doncs aquesta informació t'interessa. Es venen dues places de pàrquing a molt bon preu.
estan molt ben situades i resoldran tots els teus problemes. Informa-te'n trucant al 661 36 22 42. Repetim, 661 36 22 42. Aprofita aquesta oportunitat. Dues places de pàrquing al Pou del Glaç. Ara és el moment.
Bé, avui hem de parlar de nosaltres mateixos per partida doble perquè tornen els Ripollès Líders, els premis que reconeixen els ripollesos i ripolleses que han destacat al llarg de l'últim any.
Tornen els premis Ripollès Líders. Un any més, Corissa Media Group aposta pel talent local per reconèixer les persones, empreses i entitats de la comarca que han destacat aquest any. El procés per conèixer els candidats ja ha iniciat i tothom qui vulgui pot presentar un candidat o candidat data en alguna de les nou categories dels premis. Ripollès o Ripollesa de l'any, trajectòria, esports i joventut, Premi Joan Vilalta, empreses i indústria, comerç local, projecció cultural i popular, Premi Josep Pujol Aulí, arrelats i Premi Eduard Soler. De totes les propostes, el jurat n'haurà d'escollir tres finalistes per a cada categoria. En parla Esther Martí, directora general de Corissa Media Group.
Ara s'ha obert la presentació de candidats. Ja saben que aquesta obertura de candidats és oberta a tothom, com les votacions, i la manera de presentar candidats és enviar un correu a ripollesliders@corissa.cat. A partir d'aquí, doncs, formen part dels candidats, que en el seu moment un jurat decidirà quins són els tres finalistes en cada categoria. Aquest any una de les novetats és que s'hauran de tornar a registrar les persones que vulguin votar. Tornem a anar a nou candidatures perquè creiem que és la millor radiografia que hi ha de la comarca i esperem que com cada any hi hagi molts candidats, que vol dir que aquesta comarca està molt i molt activa.
És la 14a edició dels Guardons, ara centrat en la primera fase de presentació de candidatures que es podran efectuar fins al pròxim 20 de novembre. A partir d'aquí s'entrarà en fase de votació i la data confirmada per la celebració de la gala és el 23 de febrer del 2024, quan es coneixeran els premiats a l'Església de Sant Pere de Ripoll.
I el Torró Amic destinarà els diners recaptats a l'associació TEA Garrotxa. Amb aquesta aportació es donarà continuïtat a les activitats que des de l'entitat s'organitzen pels joves que formen part de l'associació. El TEA Garrotxa és una entitat que vetlla pels interessos de les persones amb les condicions de l'espectre autista i que organitza activitats per donar suport, orientar, informar i sensibilitzar a banda de consciència i trencar mites. En les 5 edicions anteriors del Torró Amic s'han destinat prop de 20.000 euros a les diferents finalitats solidàries.
S'acosta Nadal i comencen a aparèixer les primeres campanyes solidàries que envolten aquesta època de l'any. A Olot se n'organitzen vàries i una d'elles és el Torró Amic, que organitza la pastisseria Ferrer amb la col·laboració d'Olot Televisió. Aquesta iniciativa proposa comprar una barra de torró, del qual el 30% dels beneficis es destinen a una causa benèfica. En la 6a edició d'aquesta proposta, l'entitat beneficiària serà l'Associació de Familiars de Persones amb TEA de la Garrotxa. Aquesta associació va néixer el 2018 amb la finalitat d'afavorir la igualtat d'oportunitats de les persones amb condicions d'espectre autista. Aquestes condicions són un conjunt d'alteracions que afecten el neurodesenvolupament infantil. La manera com aquestes alteracions es manifesten varia molt d'un infant a l'altre, però principalment les persones autistes mostren dificultats en la comunicació i en la interacció social. Des de TEA Garrotxa organitzen una sèrie d'activitats perquè els joves amb aquesta condició realitzin activitats pròpies de la seva edat. La seva presidenta és Vanessa Catalán.
La finalitat del Torró Amic, nosaltres ens agradaria poder donar continuïtat al grup de joves. És un grup que cada vegada està creixent més. Se'ns estan acostant famílies que ja no tenen pròpiament un TEA, sinó que tenen dificultats de socialització i són joves com qualsevol altre que necessiten formar part d'un grup i doncs, fer les activitats pròpies de l'edat. No?
El Torró Amic es pot adquirir a la pastisseria Ferrer d'Olot amb un preu de 16,5 €, 5 euros dels quals es destinaran a la finalitat benèfica. El director gerent de Corissa Garrotxa, Joan Manel Robles, fa una crida a les empreses per incorporar el Torró Amic a les paneres de Nadal.
Demanem a les companyies de la Garrotxa, que a part dels particulars, que el torró és molt bo, doncs que també pensin en incloure el Torró Amic en aquesta panera de Nadal, perquè, com diem, gairebé un terç del seu preu doncs, va destinat a aquesta finalitat.
Les comandes superiors a 5 barres del Torró Amic cal fer-les abans del 25 de novembre.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Un hoquei Olot més pràctic que efectiu suma la segona victòria del curs a la Josep Jou. Resultat 3-0, David Carles, Ferran Xacrés i Arnau Vidal van ser els autors dels gols davant l'escola Lubians, en Roger Isern.
L'hoquei Olot segueix sent fidel a la victòria quan juga la Josep Jou. L'inici del partit davant l'escola Lubians ja va demostrar que els gallecs no venien a Olot de turisme, ja que van crear alguna que altra ocasió a la porteria de Guillem Raurell. Això sí, el gran protagonista del duel en gran part va ser Eloi Martínez. El porter de l'escola Lubians va aturar boles de tots colors. La que no va poder evitar va ser la de David Carles, al minut 6 i mig. Des del punt de penal, l'igual a dir, va anotar l'1-0 després que la defensa del Lubians cometés una falta dins l'àrea sobre Ferran Xacrés. A l'altra banda, Raurell també tenia feina davant dels atacs dels Lubians abans del descans, però David Carles va tenir el 2-0 des de la falta directa que no va aconseguir marcar. Al final del partit, Jordi García reconeixia que no havia estat el millor partit dels seus.
Ha estat sobretot una primera part bastant, bastant fluixa per nosaltres, o sigui, el bo és que hem marxat al descans amb un 1-0 i sí que la segona part s'ha millorat, però no hem vist el millor lot que està acostumat a veure la Josep Jou.
A la represa, avantatge mínim per un hoquei Olot que havia d'augmentar el ritme si no volia veure perillar la victòria. Al minut 4 de la segona meitat, Ferran Xacrés posava el 2-0 gràcies a una gran definició després d'una brillant assistència de Marc Prat. Un segon gol que donava més tranquil·litat als olotins, que sabien que no podien badar. El Lubians buscava el gol que el posés dins el partit, però Raurell ho evitava. Ja a la recta final, Arnau Vidal anotava el tercer del partit i el seu tercer d'aquest curs, un marcador que ja no es mouria i significaria la victòria de l'hoquei Olot, la segona de la temporada i la segona a casa.
I sí que és veritat que te'n vas amb un 3-0, però el seu porter ha parat moltíssim i podia haver sigut un 6 o un 7-0, perquè hi ha hagut ocasions molt, molt i molt clares. Ho seguirem recordant, ho seguirem treballant i al final hem de créixer, que hem de començar i falten moltes coses. Al final, tot suma.
Els de Jordi García ja sumen 6 de 9 punts possibles i són quarts a la classificació del grup nord de l'Hockey Lliga Plata. El proper compromís serà dissabte vinent, a 7:45 del vespre, a la pista del Sant Feliu.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Fins aquí els 5 minuts més d'avui. Demà hi tornem a la mateixa hora. Bon dia a tothom.
Tothom hauria de revisar la retina un cop a l'any, i molt especialment els majors de 50 anys, fumadors, hipertensos, diabètics i persones amb antecedents familiars de glaucoma o DMAE. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual, revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment. Sants.
Ens encanta aquest so. I volem que tu també gaudeixis del millor tennis taula. Aquest divendres t'esperem al pavelló municipal a partir de les 7 de la tarda per animar el Club Tennis Taula Olot Gabinet Permar, que s'enfrontarà amb l'Hortitec Alzira. Viu un equip de superdivisió. Viu el tennis taula Olot. Viu el teu equip.
Un cafè per despertar-te, un entrepà a mig matí, un bon dinar per recuperar forces. I la millor energia per al teu vehicle sempre la trobaràs a Minguet Diesel.
Minguet Diesel, el millor diesel al millor preu, amb autoservei les 24 hores. Minguet Diesel, a la rotonda de la carretera de la Canya 115 d'Olot. Gràcies a Minguet Diesel, mai t'aturaràs.